Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Benvinguts, estimats oients de tot el món, d'arreu del món. Avui tenim dues personalitats que jo sol no els haguera pogut entrevistar perquè no estic capacitat, aquesta és la veritat. Tenim el senyor Anton Cardó i la senyora Elena Grajera. Ell és un gran pianista, és catedràtic o professor, concertista, i ella és una gran mestra de soprano, jo diria que tots dos són dels millors del país, sense exagerar. I per això tenim, bueno, donem la benvinguda amb ells.
Bona tarda.
I llavors tenim el nostre col·laborador especialitzat en aquest tipus de música, que és el senyor Roman Galimany, que molt aviat esperem que faci un programa de música clàssica en aquesta emissora. Benvingut, senyor Roman.
Bones tardes i molt bé.
Pràcticament les preguntes les farà quasi tot ell. Jo faré unes quantes preguntes més diferents. Però per començar, volia primer doncs, primer presentar a la mezzosoprano, la senyora Elena Grajera, que és la que tenim aquí. És una dona doncs, que realment té un retall de premsa de gent especialitzada en la música impressionant. Només són halacs i coses. Jo faré una lectura molt breu d'un tema del que he tret a la Wikipedia, del que diu. Diu, sin duda la Elena Grajera es una carrera sólida que está llamando poderosamente la atención de los medios musicales españoles, siendo solicitada su presencia en los principales escenarios musicales del país, Teatro Real, Centro de Difusión de la Música, Teatro La Zarzuela, Ciclo de Lied, Festival de Otoño y Auditorio Conde Duque de Madrid, el Auditori, el Palau de la Música de Barcelona, Festival de Santander, Festival de Granada, Festival de Torroella de Montjuïc, Festival d'Alicant, Festival Ciutat d'Úbeda, Festival de Música Contemporània de Girona, Festival Ibèric de Badajoz, Festival Salamanca 2002, Meritorios de Palencia, Semana de la Música Religiosa de Cuenca, Ciclos de la Temporada de la Orquesta Radio Televisión Española y la Orquesta y Coros Nacionales de España, Festivales de América España, Orquesta OCB, Orquesta de Extremadura. Recibe la tradición interpretativa de Lied alemán de la mano de uno de los grandes mitos del género, la soprano Ingmar Seyfried, Edith Maitins, en fin, podemos ir hablando aquí mucho rato de las cualidades de esta gran mezzosoprano, luego escucharemos su música y veremos qué tal es. Y ahora mi compañero Roman Galimany presentará a mi antiguo compañero de infancia del colegio, Anton Cardó.
Bé, presentar l'Anton Cardó és molt fàcil i molt difícil, perquè, clar, és un currículum que no es pot dir en dos minuts ni en una tarda, no? Jo el que voldria destacar de l'Anton, que, com tothom sap, és ballenc, és que ell, de fet, va estudiar música aquí baix, amb la senyora Pilar Soler,
Pilar,
no?
Sí, sí.
I després va estudiar a Barcelona al Liceu, no? El Conservatori del Liceu. Llavors se li va encendre el llum, que és el que ens condueix a la vida, i va prendre una decisió molt important a la seva vida, que va ser que tenia que triar, li oferien Tarragona, i va tindre la gran idea i el gran pensament de dir, bueno, si vull fer alguna cosa, miro més enllà, salto fronteres i me'n vaig a París. I, clar, a París, allà, és allà on ell es va desenvolupar com a pianista, sobretot com a repertorista, amb uns grans professors que va tindre allà, i després, al tornar aquí, el coneixia el Miquel Senetti, no?
Sí.
I el Miquel Senetti li va dir, va, no et quedis aquí, que aquí no tens gran cosa a fer, vine cap a Madrid, a l'escola de Cant.
Era un Nadal
que em va sentir tocar en una reunió privada amb el, sí, amb el Cavaller, que li vaig acompanyar dues cançons, sí, amb el Cavaller. I el Zanetti va dir, me gusta mucho como tocas lit alemán, no?
Sí.
Y tal, y si quieres, tengo una plaza, yo soy director artístico de la Escuela Superior de Canto de Madrid, una escola específicament de cant, de càtedra, allà, y si quieres, pues sin problema, yo me gustaría cogerte allí, en la escuela. Y yo era un Nadal, y fins a Reis, vaig estar pensant, sí, no, sí, havia guanyat l'oposició del Conservatori de Tarragona, estava de professor a Tarragona, i m'ho vaig pensar, però li vaig dir que sí. Sí.
I clar, realment va fer molt ben fet,
sí,
perquè,
sí,
perquè
sí,
realment a partir d'allà, sí, és quan, sí, realment et llances, sí, ja com a, sí, repertorista, com a pianista, com a investigador, que aquesta part també és molt important,
sí, sí,
dintre,
sí,
de la teva trajectòria, sí, sí, recuperar tot el que has recuperat de, sí, de cançons, de, sí, dels líders alemans sobretot,
sí.
I després, bueno, el fet de que llavors amb l'Helena ja féssiu parella i la tinguessis ja acompanyant com a mezzosoprano, pues això va ser ja una explosió,
sí,
endavant, no? I,
exacte,
i que realment ha sigut el... jo penso que des d'aquest punt d'aquesta decisió és quan tota la teva trajectòria, tot el més, podríem llegir 50 pàgines o 100 o, sí, 200, i tot això seria molt afegit i tot, sí, però realment, sí, quan, sí, el que marca la teva vida, sí, és la teva professió és aquesta, no?
Sí, perquè jo havia tingut experiències com a acompanyant, està clar, a Madrid em vaig fer una mica, el Zanetti em va apadrinar una mica, aleshores em trucaven cantants, per exemple, vaig tocar amb el Manuel Cid, que era un tenor fantàstic, de lit, havia estudiat a Salzburg, amb el mateix professor que jo vaig fer el piano, Paul Schilavsky, piano de lit, i ell va fer el cant, tot l'estudi de cant, de lit, o sigui, a part del professor de tècnica, i aleshores amb el Manuel Cid vam fer bastants concerts i amb algunes altres també en aquesta vessant, no? Però, bueno, sí, efectivament, amb l'Helena, esclar, aleshores va ser un... Nosaltres seria molt llarg d'explicar, però vam simplificar una mica el que ens agradava fer i el que podíem fer a dintre, a nivell no ja comercial per guanyar diners, sinó per fer una carrera significativa, no? Aleshores, vam obviar, a Madrid és molt forta, per exemple, la tradició de cant de música espanyola, a vegades no sempre, diguéssim, feta amb cura, no? Però
tothom
canta música espanyola. Llavors, clar, la meva idea central va ser música catalana, és a dir, compositors catalans que han fet música espanyola en castellà i de retop també naturalment en català, també interessava.
Eren, sí, sí,
uns anys que hi havia molt d'interès per la música catalana. Toldrà, Montpou, Montsalvatge, són músics que al final, traient el Manuel de Falla, en fi, no, ara no, podria, no es pot exagerar, però podríem dir que els millors compositors són catalans.
Sí, 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 sí.
85, quasi.
Sí, 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 sí.
I llavors ens vam... Això eren músics que emotivament també ens motivava, com a catalans, vull dir, fer música bona catalana per a Espanya i tenir concerts i guanyar un nom, no? És aquells moments. I aleshores l'altre pilastre, l'altre, era Pal de Paller, era música temàtica, o sigui, o amb un compositor, que això no es feia a Espanya, en aquells moments a Madrid això no es feia, o música relacionada amb pintura, o amb una certa literatura impressionista, etc. Aleshores, tot això era un camí verge que vam explorar. Llavors, efectivament, implicava molt d'investigació, perquè hi havia músiques que no...
Sí, sí.
Però era molt maco de fer-ho, això, molt interessant, i ens anàvem a París a buscar música, a les biblioteques i tot això.
Sí, realment no, el que fèieu no eren uns bolos,
no,
d'anar a cantar quatre cançonetes, no?
Sí, no.
Que de la Marta bé, i
sí,
ja està, no? Sinó que realment,
sí,
feien uns programes que a partir d'aquí, sí, jo us he sentit diverses vegades, I ha sigut una manera que suposo que més de les vegades que us he sentit jo ho heu actuat, o us han transmès per ràdio clàssica.
Sí, sí.
Perquè,
sí,
clar, sí. Jo els havia agafat per casualitat. Una tarda clar, a casa, clar. Engegar, o un migdia, sobretot els migdies, doncs us, sentia, sí. Us he sentit diverses vegades.
Sí, sí,
i programes
sí.
Realment interessants. Sí. El del poeta alemany que vau fer...
Sí, Hölderlin.
Hölderlin, sí, sí, allà sí. A la Fundació Marc.
Sí, sí.
Deu fer 3 anys sí. O així, no? Més o menys.
Sí, sí, sí.
Més o menys, no?
Sí, 3 anys.
Sí, sí.
Clar, durant una època, Ràdio Clàssica ens gravava molt perquè li interessaven obres que no havien estat gravat mai aquestes sí. Obres. I llavors veien els programes nostres que fèiem a tot arreu i deien, ui, d'aquest programa el 80%, el 90% de les obres no estan enregistrades en Ràdio Clàssica, doncs anem a fer. I clar, sempre ens seguien.
Sí, 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 sí.
Era com la nostra corte, sí. No? Ràdio Clàssica ens gravaven i després posaven el concert sencer i moments que feien programes monogràfics, doncs mira, agafarem aquesta cançó que van fer l'Helena i l'Anton i posaven. O sigui que...
Sí, sí, sí. Al fi i al cap, amb aquests programes temàtics, resulta que l'altre dia precisament parlàvem amb una enginyera de Ràdio Clàssica i deia, de l'última dècada, jo puedo decir que sois los artistas más radiados emitidos por la emisora,
sí, sí.
Perquè a vegades una cançó de 2 minuts, però després fan sí, sí. Una sinfonia.
Sí, sí.
Però esclar... Com...
Sí, sí, no, jo per això us dic que realment no és que sapigués que teníeu que interpretar alguna cosa per ràdio, sinó que casualment
sí,
us agafava allà perquè
sí.
Tenia el ràdio posat i sortíeu allà, sí. Entràveu a casa meva, no? Però molt bé. I clar, i, home, per la gent que us coneixem i som de Valls i tenim amistat d'això, sempre és una alegria sentir-vos i veure
gràcies.
Els èxits que teniu i tot plegant, no? Que el reconeixement, sobretot el reconeixement.
Sí,
no?
Sí, això és el més
perquè,
bonic.
Clar,
un artista al final...
Tot el que heu arribat a fer, sí. Del que estaves dient ara dels temes monogràfics, sí. El que vau fer de Shakespeare, no?
Sí, el de Shakespeare, exacte. Sí. És que han fet...
Un... Molt bé,
sí,
el de
sí,
Picasso,
sí,
no?
Sí, sí, ho vam fer a Santa Susana, el festival aquell shakespearià
sí,
que hi havia
exacte.
Santa Susana,
sí, sí.
Que després ho vam enregistrar.
Sí, sí, sí.
També, no?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, són moltes coses temàtiques i, esclar, un integral Montsalvatge, per exemple,
sí.
Hem fet. I, bueno, vam arribar a fer a Logroño, que, a veure, és una zona capital petita relativament,
sí.
Però vam fer un integral de 4 concerts amb tot Robert Gerard.
Caram.
Totes les cançons catalanes, 4 concerts diferents, vull dir, no repetits. I sobre Robert Gerard. I la gent... Bravo, els hi va agradar molt.
Escolta, quina sort que tenen a Gel Logroño, perquè aquí Valls el Gerard és el gran desconegut,
Sí, sí, és curiós.
El gran ignorat.
És una injustícia.
Sí, sí, sí.
Per això els programes de ràdio que ha de fer el senyor Roman Galimany, passa que li costa, ha de fer aquesta promoció d'aquests grans músics i compositors. A veure si s'anima. Fem una miqueta d'intermeig musical per escoltar la música d'ells, perquè si no, no sabrem quin tipus de música té. Però voldria comentar que la gran mezzosoprano, que diria que és la millor del nostre país, Helena Grajera, va néixer a Badajoz, parla el català perfectament bé, que em deia abans de començar l'entrevista, que va aprendre a Madrid i parla alemany, anglès i un munt d'idiomes. Escoltem una cançó i ells ens diran el títol de la cançó. I després continuem parlant.
Sí, aquesta primera serà una cançó del Joaquín Nin Colmell, que és Cançons Populars Catalanes, Rossinyol que va a França.
Mm-hmm. És coneguda.
Sí.
D'un bel buscatge rossinyol, d'un Goiro Rossinyol.
Continuem parlant amb el senyor Anton Cardó i l'Helena Jara, i el senyor Roman Galimany porta la batuta de l'entrevista perquè ell és el tècnic i jo li cedeixo les preguntes que volia fer.
Bé, bueno, estàvem ara comentant aquí, perquè, clar, jo l'Anton Cardó el vaig conèixer ja quan ja portava un temps a Madrid, perquè jo vaig anar a Barcelona, vaig viure a Barcelona. Clar, quan jo vaig marxar d'aquí Valls, l'Anton tenia 12 anys. No? No sé si tocaves ja molt el piano o no, llavors.
Tocava. Sí. Pocs, no tots els dits, però...
Sí. Bueno, jo recordava els Cardós, sí, per la botiga que tenia, sí, tot plegat, la família, coneixia els pares,
sí,
perquè passava molt pel davant.
I tant, me'n recordo.
I un Sant Esteve, recordo el meu pare, que devia ser pels anys 80, no recordo exacta la data, no? El meu pare em va dir, escolta, vols vindre al centre de lectura? Que hi ha l'Anton Cardó, que és un pianista aquí a Valls, i la seva senyora que canta, que ho fan molt bé i estan molt reconeguts. I va ser la primera notícia.
Ah, no ho sabia. No. O sigui, jo amb el teu pare hi vaig parlar un parell de vegades, me'n recordo, sí, sí. Clar, ell era una eminència d'alcalde i una persona, sí, molt respectada, no? I jo me'n recordo que passava per davant de la plaça de l'Oli i jo, sí, el mirava.
Sí, sí, doncs, i llavors jo vaig vindre, que era un dia de Sant Esteve, jo estava disposat a sentir el concert de l'Orfeu Català que fan,
sí,
a Sant Esteve,
sí,
a la tarda.
Sí, sí, sí.
Va dir,
sí,
nen,
sí,
vine, que t'agradarà. Vaig anar i va ser la primera vegada que els vaig sentir. La veritat és que em va agradar. Mm. Va agradar molt. Vaig veure que allà tenia molta qualitat i que estava molt bé.
Mm.
I després jo, clar, jo com que estava a Barcelona, no, tampoc vaig tindre, clar, una relació. I la següent ja va ser a l'auditori de la Caja Madrid,
sí,
que allà sí que realment ja em vau atordir, convèncer, seduir, digue-li el que vulguis, eh? Yes. Amb un concert de Schumann.
Ah, sí, sí, un cicle.
Que va estar fantàstic, va estar esplèndid.
Et va agradar.
Era unes vigílies de Sant Joan, me'n recordo com si fos ara. I sí, llavors està a l'Ajuntament, de regidor.
Ah.
I no vaig anar completes ni vaig anar enlloc per vindre...
Carai, bueno, t'ho agraeixo molt.
Al concert aquest.
Sí, sí.
I mira, vaig arribar a casa i portava tant l'emoció dintre que quan portes alguna cosa dintre ho has d'escriure.
Ah.
I vaig escriure. Vaig fer un article pel Ballang.
Ara, llavors, jo he llegit molts articles. Però...
O el d'això, sí, i el Pati era llavors.
Ah, també, sí, el Pati.
I només, sí, em va ocórrer posar Silenci que s'obre la caixa de música.
Ah.
Era el títol de l'article, perquè va ser realment...
Sí, sí, sí.
A mi em va deixar...
Sí, és un cicle que vam fer, em sembla que érem de quatre...
Líder Kreis, Opus 39.
Quatre concerts que fèiem, sí, fèiem l'Helena i jo fèiem dos, i llavors hi havia Francesc Garrigosa, el tenor, sí, que jo buscava, perquè hi havia uns duets de tenor mezzo,
sí,
i bueno, vam fer tot un cicle sobre Schumann, sí. Sí,
sí, sí, no, però aquest, sí, aquest estàveu vosaltres dos sols.
Sí, aquests estàvem sols.
Sí, sí,
sí,
sí,
sí, va ser un altre concert que van fer Mozart la primera part i Schumann la segona,
potser sí, potser
ser...
sí, potser sí.
Ah, sí, que això va ser abans. Ser aquest,
sí. Sí, 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 que me'n, sí, recordo, sí, que vas venir, que ja et vaig saludar. Sí, sí, me'n,
sí,
recordo.
Sí, vaig vindre sí, amb el... Sí. Sí. Amb el d'això, amb el Rius.
Ah, sí,
amb el Rius,
sí,
Jové.
Sí, 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 ara me'n recordo.
Vindrem ells, que nosaltres llavors encara teníem, sí, sí, la casa, sí, sí, a Barcelona, mm, i vam vindre, no? I a partir de llavors, bueno, llavors ja vaig dir, bueno, aquests els hem de seguir perquè aquí ens ho passarem bé, no?
I un dia a la Pedrera, me'n recordo que té, a l'Auditori de la Pedrera, també vas venir.
Això ja va ser un
mes, sí, posterior. Sí, això va ser després.
Això inclús va ser després, sí, sí, de Sentiusa també, sí, Vallbona de les Monges, potser.
Ah, sí, Vallbona, sí, sí, vam fer un...
I algun altre concert,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però sí, van ser, sí, va ser dos o tres així seguits fora de Valls, que després, bueno, després ja s'han, sí, anat, sí, escoltant.
Vam fer un programa tot Gerard també a l'Auditori de Barcelona.
Ah, sí.
Te'n recordes? Vam, sí, fer un programa tot sobre Gerard, sobre la figura de Gerard.
Aquest no hi vaig ser jo.
Sí, que feia, no feia molt que s'havia, la sala de càmera, sí, no feia molt que s'havia inaugurat.
No,
sí,
no, era el segon any.
Sí, me'n recordo, ara no sé, el periodista El País va fer una crítica molt bona.
Sí.
No parlava, diu, el pianista català, diu exiliado, no sé què, diu que, me'n recordo, però l'article molt bé, molt bé.
Sí, 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 sí. No, no, però la veritat és que les crítiques que heu tingut sempre han sigut molt bones, i l'Esquerzo,
sí, sí,
totes aquestes, sí, revistes, sí, especialitzades, sempre us han reconegut molt tot el que heu fet i tota la qualitat que heu tingut, no?
Sí, clar, és, això... hem donat molt, sincerament, vull dir, hi ha, sí, hi ha gent, bons crítics, ja se sap que n'hi ha que no són tan sensibles, sí, i tal, sí. Però n'hi ha que sí, que han reconegut aquesta dedicació, diguéssim, d'amor, no?
Parlant de dedicació, jo voldria fer una pregunta doble, que potser no l'han fet al principi i és molt important. És saber com els hi va vindre els dos la vocació, ell de tocar el piano, ella de cantar, en aquest estil de música, i quantes hores passen assajant cada dia?
Mira, lo de les hores, començo per lo de les hores, al final no té importància tanta. Lo que té importància és la intensitat de l'estudi. Això és una cosa
la concentració.
Sí, amb grans mestres, podria citar noms, el Gerard Soser, que jo hi vaig treballar, un dels millors barítons d'elit de la història, i la Maria Joao Pires, que també he tingut ocasió de conèixer-la. I va fer un curset al Calà, que jo me vaig apuntar només per sentir-ho, perquè és un àngel, per mi és la pianista del meu cor, la Maria Joao Pires. I després hi havia en Josep Maria Colom, el Colom, també gran pianista català, i vam estar junts i vaig parlar bastant llarg amb la Maria Joao. I ell ho deia, això. Diu, jo no treballo més d'una hora, una hora i mitja. Només. Diu, però amb la màxima concentració. I, o sigui, bueno, això ve pel tema aquest de les hores, no? Jo era dels que treballava molt, clar, a les èpoques d'estudiant a París, jo volia menjar-me el món, com és natural, vaig arribar allí i que em passava 8 hores al piano.
10 hores al piano.
Sí. No sempre, però...
I no cansa, això? Bueno, diuen que el que agrada no cansa, però...
No sents el cansament. No sents el cansament, perquè el teu objectiu és tan fort i tantes ganes que no se sent. Però amb els anys aprens que no, això s'ha de regular, no? No és necessari. Tant.
Sí. I l'altra pregunta?
No, me recordo ara, perdona.
No, aquí. Com va vindre aquesta vocació per part dels dos?
La meva vocació, bueno, jo, clar, el pare tenia, havia tocat, fet com a 6 cursos de piano.
Perquè familiarment no hi ha cap precedent.
És això, el pare que tenia, i em vaig trobar amb un piano de paret d'aquests allà. I en aquells moments jo era veí de l'afinador del senyor Saltó, que tenia una botiga al carrer.
Perquè vosaltres teniu una merceria, me'n recordo.
Sí, sí, però això era el grup Albada, que és on vivíem en aquell moment, i aleshores ell me sentia tocar amb un dit, perquè jo vaig pensar amb 2 anyets, 4 anyets.
El senyor Saltó era el que venia a tots els instruments musicals de Valls, no hi havia cap més botiga.
Sí, sí. I ell, el senyor Saltó, aleshores, va un moment que va trucar amb el pare, va trucar, pim, 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 i va dir, diu, escolti, diu, aquest nen, diu, que tenen vostès, diu que el porten a alguna escola de música, diu, perquè, diu, si no, diu, ràpid, diu, vagin, ho portin immediatament. I, bueno, van portar a casa de la senyora Pilar. Sí, era la història, és aquesta. Sí. Feia allò de la cançó del Colacao, aquella.
Sí.
Jo me'n recordo que...
Tocaves amb el dit.
De uïda, amb un ditet, amb un ditet.
Clar, que ho senties per ràdio, tocava amb un ditet.
Sí.
El que passa és que també em va... Quan vaig llegir el teu llibre, aquest llibre que has fet, que...
Sí. Deixes acabar explicant l'Helena els seus començaments, llavors comentem-lo.
Doncs jo, en el meu cas, a la meva mare li agradava molt la música, i ella va estudiar una mica piano, però la seva mare, curiosament, no li deixava estudiar piano. I el seu pare li portava d'amagada, o sigui, sense que la meva àvia ho veiés. I llavors ella va estar molt frustrada amb això i va dir, doncs m'agradaria algun dels meus fills, a veure si algú li agrada. I va posar un professor de música, i jo, com que era la petita, doncs no, perquè tenia 5 anys i jo encara no, era els grans, no? I tocaven guitarra, feien coses, i l'últim dia vam fer una festa per veure el que havia après cadascú, i al final, quan van acabar, vaig sortir jo no me'n recordo d'això, això m'ho explica, i vaig agafar la guitarra i tocava molt millor que la resta dels meus germans. I va dir la meva mare, aquesta és la que val. I llavors em va posar al conservatori amb 5 anys. I ja vaig fer la carrera de guitarra, la carrera de piano, i ja als 18 anys, que és quan podem realment començar a cantar, ja vaig començar a cantar.
L'únic en aquest món és fer la feina que un li agrada,
sí,
que diuen
sí.
Que és no treballar. O sigui, quan un treballa a gust, no treballa.
No treballa.
Poca
no treballa.
Gent ho pot fer, això.
Sí.
Continua el senyor Roman.
Sí, sí. No, el que estàvem dient... era que amb el llibre que vas presentar,
sí.
Que és un llibre realment que tothom que ha d'escoltar Lieds l'ha de tindre a casa per anar preparat, no? Per saber què va sentir, no? Que és molt interessant.
És llarg.
Jo vaig descobrir la teva relació amb la Rosa Sabater.
Sí, Sí.
Que realment, després he vist fotos, també.
Sí.
Les fotos allà de sí. tot un munt de gent jove.
Moltíssim,
no?
Sí, sí, sí.
I realment, jo la Rosa Sabater, que li tenia sí. un carinyo molt sí. especial, sense haver parlat mai amb ella, ni haver-la conegut gens personalment, no? Però realment era una personalitat dintre de la música.
Una dama, la dama del piano sí. català.
És i llavors quan vaig veure sí. la teva relació doncs em va agradar i vaig veure que realment que, sí. que havia sigut interessant el que vas explicar també aquest dia allà amb la presentació
sí,
del llibre,
sí, 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 sí.
del que anaves sí. a girar pàgines, no?
Sí, 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 sí. Era una persona tan entranyable, la Rosa, tan, tan directa i tan senzilla, una persona de la seva categoria que no tenia cap ego visible, almenys, no? I ho donava tot, ho donava tot. I jo m'hi vaig encarinyar moltíssim i va ser molt tendre amb mi, molt, molt maca, molt maca. Em va ajudar molt. Em va donar uns consells que en aquells moments jo estava acompanyant cant, però jo realment em vaig matricular per fer un curset de música de cambra que ja estava al Conservatori de Tarragona en aquells moments, abans d'anar a Madrid. I vaig veure trios, un música de cambra, trios, que a mi també m'agradaven molt, i Gonçal Comelles, Rosa Sabater i Marçal Cervera. Jo dic, tio, m'hi apunto molt directe, no? I bé, doncs vam començar allí i jo me recordo que realment no havia treballat molt de repertori d'aquesta matèria, però no ho havia fet massa, no? I de seguida em recordo que em va donar un trio, em va veure de seguida, em va fer tocar, i em va dir una sèrie de coses molt maques, molt, molt interessants, i aleshores em va seleccionar i em va dir, diu, aquesta noia, l'Anna Baget, diu, és una violinista jove, diu, molt bé, molt de talent, diu, m'agradaria que féssiu aquest trio de Mozart. Ens va donar un trio de Mozart. Ja immediatament estudiat allí, immediatament, perquè no el portàvem al repertori. I bueno, a partir d'allí, la Rosa ens anava tots els consells de música que eren de comentari, de càmera, camerístic, entre les tres veus i tot això, pues, em va entusiasmar, no? Però, esclar, llavors ella, com que sabia que jo acompanyava cant, em va explicar tota la història aquella d'ella amb la Conxita Badia, de l'Escola Granados, que ella havia fet tot el repertori de les cançons de Granados, de Montpou i tot això, i em va donar, així de propina, com qui diu, sense esperar, una sèrie de consells meravellosos, sense ser ella acompanyant, però
sí, clar, sí, sí.
Una gran...
Sí, sí.
Gran pianista.
Bueno, molt, molt interessant, no? Perquè sí. és una ajuda també a
molt.
La formació, no?
Molt, 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 molt.
Sí, sí. I vosaltres sempre heu estat amb el tema de les lies. Eh?
Sí.
A l'òpera
sí.
no hi ha entrat mai?
Jo, a veure, jo uns anys, que aquells moments que jo estava entre Tarragona, venint de París, tot allò que t'he explicat abans, una mica de l'oposició i tot això, en aquells moments, clar, jo volia fer moltes coses. I una d'elles em van contractar com a pianista acompanyant del concurs Francesc Pinyes, que era un dels més importants. Allà hi havia, érem 5 o 6 pianistes, el número 1, bueno, de sempre, l'Àngel Soler, que s'ha mort ara fa molt poc, per cert. I jo estava en plantilla. Jo, a partir d'allí, jo també vaig conèixer el món de l'òpera, perquè allà el que més es feia era òpera, sí. Jo havia d'acompanyar àries de baríton, de tenor, de tot això, no? I el món del repertorisme, que era el món que feia el Josep Sabater, el pare de la Rosa, sí. Jo també m'hi he dedicat poc, i no era, francament, el que a mi més m'ha cridava l'atenció. Però, esclar, el cantant necessita, per exemple, quan ha de treballar un quartet vocal o un duo, necessita l'altra veu, i a part del piano, que fa l'orquestra, no? Llavors, tu t'has de desdoblar entre el que està escrit a l'orquestra i la veu de l'altre perquè ella ho pugui sentir i, per tant, ho pugui treballar. Això és la feina del repertorista. I sí, ho he fet. I a Madrid, fins i tot, he tingut gent a casa que venien a tant alhora. Vull dir, cantants.
Preparar
repertori.
Sí, sí, sí.
Però, clar, jo, tu has parlat de Schumann abans, sí. El que a mi m'agradava era el pianisme de Schubert, de Brahms, i això.
Sí, sí, sí. Sí. I tu, Helena, has cantat òpera alguna vegada?
Jo he fet algo d'òpera barroca i algo d'òpera contemporània, coses concretes, òperes contemporànies de compositors, sí. Compositors amics que havien fet un paper exclusiu per mi i dius, bueno, doncs ho hauré de fer, no?
Res de complaure, no?
Això mateix. Però és difícil perquè, clar, aquesta mena de repertori que fem nosaltres exigeix molta preparació, molt d'estudi, molta concentració, i clar, l'òpera montes una, fas una producció i et dispersa. Sí. Estàs dos mesos entre preparar sí. i fer les funcions, i llavors, i alguna vegada que ho he fet no m'he sentit bé, en el sentit de que tot aquest repertori estem constantment treballant, i clar, l'òpera és un mes allà i estàs així assegut als assajos 3-4 hores sense fer res, i de sobte sí. surts, cantes l'ària i seus una altra vegada, i llavors és una sensació de pèrdua de temps, i fas aquesta mena de l'òpera, hi ha molts cantants que ja han fet aquestes sí, òperes, sí. no? En canvi, el que fem l'Antoni i jo moltes vegades són la primera vegada, no? És com una exclusivitat, és una recerca, és un algo més.
Sí, sí, sí. sí.
I m'agrada sí, més sí. aquest món.
I la teva formació és de l'escola holandesa? O
sí,
escola?
És...
Que és diferent de la...
És diferent, és una miqueta l'escola alemanya.
Alemanya, sí.
A dins del món d'un cantant tens una mica l'escola italiana i l'escola sí. alemanya. L'escola italiana és com de més brillo, més com els propis compositors, el Verdi, el Puccini, sí. el Donizetti. I l'escola alemanya és una mica, utilitza més els ressonadors sí. i vas més que a la quantitat, a la qualitat de la veu.
Sí.
I també aquesta capacitat de matitzar la poesia. Sí. Realment estàs amb un gran poema i ho has de matitzar, llavors has de fer més pianos, has de donar colors una miqueta més foscos quan estàs parlant.
Es diferencia amb el control?
Això mateix, sí. Es diferencia molt tècnicament en aquest sentit. A més de que en alemany, en cantant en l'alemany, has de posar en màscara les consonants.
Sí.
Cosa que amb l'italià i amb l'òpera no és tan important, no?
Sí.
I llavors, sí, quan jo vaig anar a Holanda, el primer any que vaig estar allà, la meva professora, que era molt bona, jo anava allà en la meva carrera feta a Madrid, cum laude, matrícula, tot el que vulguis, que afortunadament mai m'ho he cregut, pensava que podia aprendre molt més, però el primer any no em va deixar quasi cantar. Només tècnica i posar en màscara. I llavors sí, sí, era sí. com una estudiant que comença.
Sí, 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 sí.
I sortia, em recordo, els primers dies sortia una miqueta inclús plorant, dient, mare de Déu, quina començar una altra vegada...
Sí, perquè la tècnica alemanya... Bàsicament, ells també, a més de la vocal, ells canten la consonant, per exemple. Això li dius tu a un cantant jove, o fins i tot alguns professors que hi han, els dius que s'ha de cantar la consonant, diu, què diu? Està bona la consonant, no es pot dir només A, E, I, O. Tot això no es pot cantar. Doncs els alemanys ho fan. I, esclar, llavors hi ha un legat, hi ha un això molt diferent. És bueno... Procuro intentar explicar una mica.
Sí, sí.
Fem una mica de mitja part musical, perquè també és important sentir la seva música. A veure, una segona peça, a veure quin títol té.
Sí, és La Flûte de Pan, La flauta de Pan, que és una cançó del Debussy, fora de sèrie, fantàstica. Sí, és una cançó del rerefons, és la Gràcia Antiga, crec antiga. És un pastor arcàdic que toca la flauta, diguéssim, mitològica, no? Per enamorar a la pastora. No? I és Debussy capta tota aquesta atmosfera esfaridora, la cançó.
Il m'a donné une sirex faite de roseau bien taillé, unis avec la blanche cire qui prata jour
després de sentir aquest piano i aquesta veu angelical de l'Helena Grajera, m'està agafant ganes d'especialitzar-me en música clàssica. Tinc molts grups al Facebook de música, però i això és el que pretenc, que als nostres oients els agradi la música clàssica, perquè em deia l'Anton Cardó que la música clàssica, per desgràcia, és una música de minories. Jo voldria que ens digués l'Anton una paraula que hem dit ara, que diu especialista en lit, la gent que no ho sap, podries explicar-nos què és això?
Bueno, el lit és una paraula que no té més importància, és cançó en català. Però ara bé, el que hi ha aquí és la importància de quins són els compositors. És a dir, és cançó alemanya i dona la casualitat que, esclar, el XIX, segle XIX, els grans compositors, o sigui, quan parlem de música clàssica, normalment la gent associa Beethoven, Mozart, Bach, Mahler, resulta que, esclar, tots són alemanys o austriacs. No? Llavors, parlem del lit alemany, perquè les cançons que van escriure aquesta gent són d'una altura estètica i musical fora d'aquest món, fora de la galàxia, no? Doncs és una llengua alemana. Hi ha grans poetes, Goethe, Heine, etc. I bueno, el gènere és això, lit alemany. Llavors, el lit, clar, té una especialitat en quant al pianista, perquè has d'acompanyar, el que deia l'Helena, una sèrie de subtilitats, de coses pianíssim, fluixetes, o bé dramàtiques, fort, però canviants. És a dir, que en 2 minuts hi pot haver 6 registres diferents expressius, no? I aleshores, bé, doncs, el món del lit és això. Per això es diferencia molt, per exemple, del cant napolità. Si tu agafes el O sole mio, no?, que es canta molt, o altres, diguéssim, la melodia italiana, bueno, aquí també hauríem de matisar, però generalment és més monogràfic, més la veu present i lluir una gran potència o una gran qualitat de veu. El lit, el cantant o el pianista, o els dos, amb dos, han de ser calidoscòpics i simplement han d'anar seguint com una muntanya sinuosament amb una vall, amb una vall. I això, és clar, el cantant que no té aquesta manera de fer li costa molt. Igual que un alemany, doncs a la millor no és capaç de fer la vocalitat del Corelli, no? I tot,
sí.
Fort i això. I sempre intenten cantar, fins i tot l'òpera. Hi ha una cantant, la Birgit Fassbender, que ho defini molt bé, això. Li van preguntar, però la tècnica alemana és tan diferent de l'italiana? Diu, miri, tècnica bona només n'hi ha una. O sigui, tècnica només hi ha la bona i la dolenta. Ara bé, la utilització dels ressonadors, del vel del paladar i totes aquestes coses, sí que és diferent segons quin gènere es fa. Però realment miracles no es pot dir que el Fischer Dieskau tingui millor tècnica que la Maria Callas, ni al revés. Vull dir, no, és diferent.
Jo voldria dir als nostres oients que agafin un paper i un bolígrafo, perquè després explicarem com poden estudiar les dues personalitats aquí a través de la Wikipedia, la informació que hi ha a internet, que és molta, i perquè prenguin nota dels CDs que ells tenen al mercat i com ho poden comprar, i, en fi, que després direm quins són. Però jo li volia comentar, per donar el pas al meu company Roman, que és l'especialista, com pot tindre sempre la veu correcta la senyora Helena, perquè té una veu especial, llavors, per no costir pas, per no un canvi de temperatura, quines precaucions fa, o gàrgares, que diuen que és bo per la cola?
Bueno, les gàrgares, quan estic refredada, faig les gàrgares.
De què exactament?
Doncs de llimona, mel i llimona són molt bones.
Això m'ho han dit diversos metges, això.
Sí.
Mel i llimona.
Mel i llimona, sí.
Perfecte.
Sí. Ara, procuro també tenir... Jo la veritat és que tinc la sort de que tinc molt bona salut, i llavors no em refredo gaire sovint, però sí que haig d'anar en compte, sempre anar abrigada al coll una mica, i sobretot per la veu va molt bé tenir una regularitat a la vida, o sigui, tenir uns horaris més o menys establerts, no anar a dormir massa tard, no parlar massa, no anar a discoteques i parlar fort, tota aquesta mena de coses, que ja ho fem, dic ho fem perquè l'Anton sembla cantant, també fa el mateix, no? Fem una vida com molt normal, molt natural, i ja no ens costa res. O sigui, fins i tot quan no tenim concerts, que podríem fer altres coses, ja no ens ve de gust, massa soroll, massa... I llavors és una vida com a més...
Els concerts quan es fan? Normalment a la tarda o al vespre?
A les 8 de la tarda, entre les 7, les 8, les 9 de la tarda.
Molt bé. Bueno, segueix el senyor Roman a fer preguntes.
Bueno, per això el que li deies de la veu a l'Helena, bueno, des d'aquell concert que ja he dit abans, pues, doncs sortosament l'hem anat sentint periòdicament, quasi bé una vegada o dues a l'any, més o menys, no? Però ha tingut ocasió. I la veritat és que ara potser feia un any i mig que no l'havia sentit, i diumenge passat vaig anar al concert del Cuber i vaig quedar meravellat, perquè vaig veure una plenitud de veu amb una amplitud gran, uns greus fantàstics, i em va agradar moltíssim. Una veu que arribava a tot arreu. O sigui que vaig veure com, no sé, com si no comencessis perquè no en sabries tant, però doncs però amb plenitud de veu i de tècnica i de tot, amb unes qualitats molt grans. O sigui, que vaig veure que realment estàs en un moment, per mi, des del meu punt de vista, O sigui, que això tot són opinions, però jo crec que el diumenge passat et vaig veure molt bé, molt esplèndida. I em va agradar molt els dies de Wolf.
Ah, sí, els últims.
De Wolf, coincidim. Els de Wolf vaig disfrutar moltíssim. Coincidim. Perquè, a més, el piano ja no és el piano de Schubert ni de Schumann, no? Sí. Ja ha sobrepassat Brahms, i el piano ja té una estructura i una construcció molt diferent, no? Sí. I la veu destaca més, llavors. La veu ja és més... Els dos són més protagonistes, no?
Sí.
No? Però que realment al final del concert va estar meravellós, no? Tot el concert va estar molt bé, però al final realment jo vaig veure que estaves realment...
Sí, Hugo Wolf és una música una miqueta complicada, que hi ha molta gent que diu Hugo Wolf, ui, em resulta complicat, i tot depèn de com ho fas, puguis plantejar la cançó, no? L'Antoni, a mi, com que ens agrada tant el Hugo Wolf, sempre procurem aquestes aristes una miqueta fortes, doncs suavitzar-les una mica, de manera que sigui com més natural, no? I llavors persones com tu, que tens una bona oïda i sensibilitat per aquestes coses, doncs ho captes molt bé, no?
I a més que ho transmitiu bé. Ho transmitiu bé, perquè, clar, la gent, quan veuen Wolf, Gerard, Whale, diuen, bueno, aquí, es posen allà en guàrdia, que faig la cadira.
Sí.
Bé, què passarà aquí, no?
Sí.
I, en canvi, l'altre dia, el Wolf va arribar a tothom, però d'una manera molt generosa, molt bé.
És meravellós, Hugo Wolf.
Va ser una cosa que dius, bueno, qui té por al segle XX, no?
Sí.
És allò de dir, bueno... potser exigirem massa, no?
Sí.
És com allò de dir no m'agraden els espinacs, no?
Sí.
Que els has provat? No. Home, però llavors no pots dir, no?
Exacte.
Primer, les coses s'han d'escoltar, s'ha de provar. I clar, una vegada escoltes aquests líders, perquè Wolf ja te'ls havia sentit altra vegada, inclús amb Mahler i més un repertori així més ample, no?
Sí.
Però l'altre dia realment vaig quedar molt bé, no? Vaig sentir sortir del concert completament nou, renovat, les neurones netes
i relaxat.
I tot bé, si no, és que la música és per això, eh?
Sí, és clar.
La música és la teràpia millor que hi ha, eh?
Sí. Cadascú té unes preferències, etc.
Sí.
Però sobretot que arribi, no? A l'interior,
sí. No, i aquí la gent espera molt laxatins i moltes porqueries d'aquestes que et contaminen el cos. Clar. I en canvi, posa't un concert de Mozart, posa't una música...
Això que el senyor Galimany té en la farmàcia i estira les pedres al terrat,
sí.
No, però...
És així. Perquè, i t'ho dic per experiència, perquè jo que he hagut de tindre reunions amb el gerent, reunions que hem donat hores i de discussió, això, i arribava a casa fet pols, em seia i posava un concert de Mozart per la Joao Pires, i podia anar a sopar tranquil.
Sí.
Si no quedava...
És que és un tema aquest molt interessant, que és aquesta dicotomia. A veure, hi ha música matèrica i música espiritual, podríem dir. la música pot ser, té tot el dret a divertir i a passar-s'ho bé, a la festa i tot això, és una funció. Però aleshores hi ha la part espiritual, igual que un ésser humà, al final, cap i a la fi, no? Sí. Si es vol, és una espiritualitat laica. No cal pensar en la religió, encara que el romanticisme, alguns analistes hi veuen punts de contacte amb la religió, que també, amb la política. Però efectivament, aquesta recerca d'un so planer, tancar els ulls i sentir amb l'interior, no solament a les orelles, no solament el ritme i tot això, i veia que està molt bé, però són dos planes diferents, no?
Sí.
I això és el que
refereix. No, i és la musicoteràpia.
Exacte, és això.
I que es deixin estar de pastilles.
Sí. I això ho diu un senyor que en sap molt.
Però que no em prenc.
Jo voldria saber, al Facebook, jo tinc diversos grups de música i hi ha molts grups molt variats de música, però voldria saber si de música clàssica hi ha també molts grups i també si del YouTube es pot baixar música clàssica, per exemple, la vostra.
Mare de Déu,
mare de Déu,
400 milions de... Sí, a veure, el fet que la música clàssica sigui minoritària en relació, esclar, al rock i tot això, no vol dir la indústria cultural de la música clàssica és potentíssima, eh? Vull dir, no cal només que si parlem del parasol, ja, amb això sol ja... Però vull dir, a veure, per exemple, el Hugo Wolf mateix, que és un liderista i dels menys, diguéssim, freqüentats, no? Tant com Schubert i tal, però mou muntanyes de seguidors, Alemanya, Estats Units i tot. Vull dir, no, i Chopin amb el piano. O sigui, són immenses minories.
Però, per exemple, jo ara vull baixar música a YouTube vostre, sí. I és fàcilment, n'hi ha cap problema.
Sí, no, tu poses Elena Grajera, Anton Cardó, sí. I podràs escoltar el que vulguis.
Sí,
està tot en el YouTube i en el Google. Sí, i tot. Sí.
Això perjudica la venda de CDs?
No. Potser sí, parcialment, però a vegades no són les gravacions completes, però bueno, sí, però és igual, perquè si hi ha una cançó, en un compacte n'hi ha 24 de cançons.
Sí. Bueno. Sí, l'única diferència que jo hi trobo amb el CD és que tu arribes a casa, vols treballar a l'ordinador, et poses primer que res, abans sí. De connectar res, entres al YouTube, agafes l'obra que vols sentir, o llarga, o una hora i pico, o sí. Dues hores, el que sigui, te la poses i llavors... saltes,
això sí.
Vas a la feina que has de fer, sí. Tens la música posada i vas escoltant.
Exacte.
I això no has de posar al CD ni l'has de buscar ni res.
Ah,
ara,
sí,
quan
sí.
Tu vols sentir alguna cosa molt específic d'un CD que tinguis o que et vols comprar, o, doncs, llavors te'l poses, no? Perquè jo he vist... Una vegada vaig anar a una botiga de New York, que hi havia comprat els concerts d'Aerato de la Joao Pires,
ah, sí.
I piano de Mozart, els concerts de piano de Mozart de l'Aerato, eh?
Sí.
I els havia comprat allà l'any 90, sí. I quan vaig tornar al cap de 10 anys així a New York, vaig anar a la mateixa botiga per veure què tenia allà, va dir, ui, ja no en tenim. Diu, no, això vostè s'ha de posar a internet i s'ho baixa per internet, sí. I aquí de CDs ja no en tenim, això ja no en venem. Diu, bueno, tu, doncs on t'he d'anar, no, a buscar-ne.
Ara diu que torna el vinil l'altra vegada, diuen, no ho sé.
Sí? El vinil?
Sí,
el que passa és que la gent també busca la comoditat.
Bueno,
no?
Esclar,
el vinil, sí. Doncs has d'anar canviant el disc i tot plegat, i si estàs fent feina, sí. Facis la feina que vulguis, no? Sempre és més còmode, doncs, que vagis anant sentint la música que vols, a més com que la pots triar tan bé, un dia dius, vull sentir l'Helena i el Cardó.
Pum. Pues,
sí. I te la pots guardar amb un pendrive.
Els vull sentir amb Schumann. Els vull sentir amb Schubert. Amb Schubert. Sí. Vull sentir Wolf, vull sentir Mahler.
Exacte,
sí. Pots triar el que vulguis d'ells.
Sí. I a part d'això, el que vol comprar CDs vostres, com ho ha de fer? Ho pot fer per internet? Ho pot fer a les botigues de discs? O com se fa això?
Sí, això, a veure, estan tots els compactes i com que són cases diferents, doncs això, les botigues especialitzades també, després també per internet, poses columna música, per exemple.
I per Amazon també?
I per Amazon també, sí, per Amazon
estan... O sigui que es pot entrar arreu del món.
Per Google, per tot arreu. Sí.
Aquí diré uns quants títols de CDs gravats. Mujeres Cervantines, Canciones para Don Quijote, intèrpretes, bueno, Quatia de Colum,
Picasso.
Sí, Picasso i la música, sí, de Columna Música, per cert, el fundador de Columna Música és un cosí germà meu, el Miquel Alsueta Montalà, que va fundar Pro i Columne, i també va fer el tema de la música. Ara ho va deixar, ho va vendre al Planeta i ara es dedica a altres temes. Un altre tema és el Verso, eh? Llavors Calam de Músic.
No, això és la casa de discos.
Ah, perdó, perdó. Sí. Perdó. Sí. Integral de l'obra per a voz i piano d'Isaac Albéniz, La Celestina, 20 cantos populares, canciones per a voz i piano, integral de l'obra per a voz i piano d'Ernesto Alfert,
Halfter, que és el, sí, és l'alumne principal del Manuel de Falla, un gran compositor.
Poemes de García Lorca, canciones per a voz i piano, àlbum de Comendadores, Shakespeareanes, bueno, Càntica Sefardíes, o sigui, aquí hi ha música molt variada.
Sí,
eh?
Sí.
I els tangos.
Ah, sí, sí, tango, sí, sí. Amb l'octeto ibérico de los cielos, sí.
Amb l'octeto de l'Iber. Amb
l'octet conjunto ibérico.
Sí, 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 sí.
Bueno, fem un parèntesi, escoltem més música, perquè l'important és conèixer la seva música. I sí, després tornem a parlar.
Ara escoltarem la Malagueña, que és una de los 20 cantos populares del Joaquín Nin Castellanos. I és molt virtuosa per al piano.
Nin és un personatge, un gran compositor català, també és la famosa escola catalana de piano, perquè és que aquí hem tingut una escola fabulosa de piano.
Aquí no s'ha valorat.
No, potser no es valora, no es valora.
No.
Aquí, no, no.
Tot el que no sigui Messi.
Mentre escoltem música de fons, que podíem parlar també una miqueta, l'altre dia amb la senyoreta Ingrid Cosidó, una gran concertista, el senyor Roman Galimany va dir és que la música clàssica està molt mal pagada si comparem amb artistes de música, no sé, com el Richard Cardoman, el francès, o altres tipus de músics. André Rieu, el pianista i director d'orquestra. Per què aquest problema de que no estàvem pagades? Per què no és de minories?
Això, no, els músics no és un problema, no hi podem entrar. És la societat.
Sí.
És la societat que es desenvolupa. I, esclar, vull dir, no, hem de pensar que quan a l'època de Mozart, els vienesos, que tothom parla, associa Mozart amb Viena, no li feien cas. I aleshores allà el que s'escoltaven eren polques de compositors minoritaris. I, en fi, això
jo penso
no,
que és molt per culpa de l'educació. Eh?
Sí, sí, sí.
L'educació, perquè si tu vas a Alemanya, a Berlín,
i tant,
les sales de concert diàries, 3 o 4, sí, i plans fins dalt.
Sí.
Eh?
Sí, sí, tot
i van, a més, van més a la música, sí, 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 que al músic. O sigui, que no és el divo, sinó, mira, ara fem tota, sí, la integral de
a mi, per mestres, sí, que algú prengui nota, sisplau, però hi ha el batxiller i abans, educació secundària, a Alemanya tenen com a exercici escoltar, per exemple, les sonates de piano de Mozart, això m'ho va explicar, ho vaig veure jo, quatre versions de quatre pianistes diferents, Alfred Brendel, Maria Joao Pires, tal, tal. I llavors han de fer un treball d'anàlisi auditiu i personal de a veure què els hi ha semblat, les diferències interpretatives d'una versió i l'altra. I després es discuteix a classe. Amb això ja ho he dit.
Sí, sí, tant, tant.
No sé si ho he dit abans, estudiem, perquè abans de la conversa, de començar les preguntes, i que es parlem de tu, no sé si és que diuen que som uns mal educats, però en fi, i més som companys. Jo em quedo amb les ganes de preguntar-li a l'Anton, quan va acompanyar a la Montserrat Caballé, quina sensació va tindre?
Res, normal, no, és una persona simpàtica, amb el terme, diguéssim, directe, és encantadora, vull dir, normalment ja tots sabem les meravelles canores que tot això, però no, molt simpàtica i molt, molt
sí,
bé.
Una cosa, el tema de composar cançons és una altra especialitat?
Home, sí i no. A veure, en teoria un compositor està capacitat per, sí, té una categoria per composar el que vulgui, però sí que és cert que la cançó, esclar, basant-se en que hi ha un poema, que són poemes de diferents estètiques, no?, ha de tenir una cura de que la veu no es mengi, que el text pugui ser intel·ligible i, a més, potencial encara, no?, tots els aspectes. Per tant, n'hi ha que són especialitzats, però no necessàriament.
No. Jo voldria fer-li un comentari, i potser és que ens queden pocs minuts, m'ha dit el control. Què opina d'aquests cantants famosos de música clàssica com el Pavarotti, que ha fet concerts en James Brown, i altres que han fet concerts així, barrejant la música, o aquesta gran cantanta basca, que també ha fet cançons de música moderna? Ara no me'n recordo el nom, ni per tot el paperet. una gran cantanta basca...
L'Ainhoa Arteta, segurament.
Doncs
sí,
aquesta
sí.
també ha fet gravat discos de música normal, música sí. convencional. Què opineu aquestes coses que passen?
Bueno, a mi particularment no m'agraden aquestes barreges. Quan tens tant de Schumann per fer, que nosaltres aquí tenim... o sigui, encara ens queden Schumanns per muntar, jo tant, no m'agrada perdre el temps fent altres coses. Això ja depèn molt de la persona.
Ho fan per arribar més públic, potser?
Això mateix.
Sí, els màrquetings, els tècnics, els assessors de màrqueting que...
Mira, la història dels tres tenors t'ho ha demostrat.
Exacte.
Clar.
Bueno, el senyor Roman, si vol dir alguna cosa, estem ja fora de temps, ja per acabar aquesta conversa, que podíem fer dos programes més d'un. Jo em sap greu, no ho hem compromès a fer dos programes en un, però en fi, el temps passa. Vol dir una cosa o preguntar alguna cosa, senyor Roman?
No, home, jo encantat d'estar aquí amb l'Helena i l'Anton, que per nosaltres, home, és un orgull que...
És un gran honor, de
siguin veïns de Valls i que els puguem sentir de quan en quan, no? I que, sobretot, que per molts anys estiguin amb la plenitud que estan actualment, que realment és una...
Gràcies.
És una qualitat la que jo vaig apreciar diumenge passat, que, bueno, que val la pena escoltar-la i
doncs sentir-la. Ja ho sabeu, baixeu del YouTube la música d'ells, i ara, si voleu dir alguna cosa abans d'acomiadar-se, vosaltres...
No, ha sigut un rato molt agradable i ens ha agradat molt. Primer amb el Romà, que és amic nostre ja, a part de tot això, i moltes
sí,
gràcies.
Sí, el mateix dic. Tota la divulgació de música és una cosa fascinant i a mi m'agrada moltíssim.
Que l'Anton el vaig entrevistar fa 35 anys a Ràdio Capital del Camp, que això també me'n recordo com si vos ara
mateix. Sí, que me'n recordo.
Bueno, ens convidem dels nostres oients, que són d'arreu del món, i gràcies per estar aquí, ha sigut un gran honor, un plaer, i gràcies al senyor Roman Galimany, que m'ha ajudat amb aquesta entrevista, si no l'hagués fet. I gràcies al Toni Escoda, el gran tècnic que tenim aquí a l'emissora, que gràcies a ell arriba el programa ve arreu del món.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la Vida.